40 anys de democràcia? Avui fa 4 dècades de la mort del darrer dictador de l'estat espanyol i amb l'ull posat a les pròximes eleccions generals es planteja si realment s'ha completat la transició. Lleis de memòria històrica inexistents, crims que no s'han investigat i un país que viu una revolució política de gran magnitud. Parlem de la dictadura i de la democràcia, del passat, del present i del futur, amb tres persones que ho han viscut de maneres diferents. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de la Cala Ràdio. Benvinguts a l'Àgora. Benvinguts una setmana més a l'Àgora, la tertúlia ciutadana de la Cala Ràdio que tots els divendres us acompanya per portar-vos els temes d'actualitat a la sintonia del 107.3. Avui, 20 de novembre, es compleixen 40 anys de la mort de Francisco Franco, l'últim dictador de l'estat espanyol, l'últim dictador d'Espanya, i sens dubte la seva mort i els seus 40 anys de la seva mort marquen encara un punt en l'agenda cada any per avaluar, per analitzar doncs com està el país, com està la situació, com està el franquisme i com està la transició democràtica. Avui volem parlar de tot això en el nostre Àgora d'avui, que titulem 40 anys de democràcia. Ho farem amb tres convidats. Els passo a saludar. En primer lloc, Mari Carme Martí, molt bon dia.
Bon dia.
Vicent Subirats, molt bon dia.
Bon dia.
I Joan Pere Brull, molt bon dia.
Bon dia.
Amb tots tres parlarem doncs, d'aquest tema, de la democràcia, del franquisme, de la transició i de molts altres temes que aniran sortint al llarg dels pròxims minuts. Per començar, la pregunta és obligatòria. On estàveu i què fèieu el 20 de novembre del 1975? Qui comença?
Començo jo, ja que sóc l'única dona. Jo estava a casa i m'ho van fer-ho saber. M'ho van fer-ho saber el meu home i el meu cunyat, que van venir amb una ampolla de xampany per celebrar-ho. Pues bueno, havíem aguantat tants anys i que sempre tots els que ho vam aguantar-ho i ho vam patir-ho, que això és difícil d'explicar als joves, nois? És difícil d'explicar. Sempre vam pensar que no s'havia fet prou per acabar amb aquell règim. Però és que era molt difícil acabar amb un règim que tenia les armes i que ho tenia tot. I en aquell moment vam dir, bueno, s'ha mort. És una llàstima que s'ha mort al llit, que un dictador pugui morir al llit i feliç, és una llàstima, però bueno, s'havia mort. I en aquell moment teníem que engegar altres coses. I a partir d'aquí tots ens vam començar a mobilitzar per fer la transició, que ens ha sortit més o menys, no ho sé, una miqueta passada per aigua, però bueno. Us deixo la paraula.
Jo sóc el més petit de tots, jo tenia 6 anys, al 75, no puc recordar-me de res, solament imatges de l'enterrament, la música de Radio Nacional d'Espanya a casa, i vivim a Tarragona. Nosaltres ja vivíem a Tarragona, que anava al Col·legi del Serrallo, però sóc el més jove i quasi no em puc recordar.
Bueno, jo en aquell temps estava al poble, estava a casa. La notícia es va rebre amb una gran alegria, perquè al final s'havia mort el dictador, però no per la mort d'ell en si, sinó l'alegria més que era per l'esperança que teníem tots de que això, el règim, pogués canviar radicalment, cosa que realment no va ser així. Per molt que diguin que va canviar, no va canviar absolutament res durant un temps, i la transició va ser un bluff que a satisfer les expectatives que els demòcrates d'aquell temps aspiràvem. Quan hi ha una transició, jo vaig ser en aquell temps un dels pocs que va votar no quan se va fer el referèndum, i la gent me mirava així mig de reull, estava mal vist, perquè un règim que es vol fer una transició real, el que no pot fer és mantenir les seues institucions exactament les mateixes que hi havia. Poder econòmic, jutges, policies, continuaven fent la mateixa, aquesta gent no podien canviar d'un dia per l'altre. Estaven militar, tots els poders fàctics de l'Estat van continuar i continuen encara, molts els hereus encara continuen estant avui dia en aquest país dominant i controlant la situació política que hi ha. La llibertat plena encara no l'hem assolit. No tenim prou la democràcia, només cal veure les lleis mordassa que estan aplicant el ministre de l'Interior. No es pot fer una foto d'un policia, sinó que te tanquen quan un policia està fent mal fent la seva feina, no tots evidentment, però quan peguen una palissa, els intents reiterats d'enterrar la nostra llengua, que això en èpoques de Franco són les reminiscències, la memòria històrica, no podem avui en dia encara la gent que va morir gent al seu temps, diuen que no hem de despertar, perquè quan Espanya se'n va als foros internacionals, la seva excusa és dir que despertar la memòria històrica seria aixecar rencors, que la pau està basada en això. És l'únic país del món, en què els seus governs posteriors no han condemnat la dictadura, no han condemnat la dictadura ni el franquisme. Tenim encara gent directament hereva del franquisme. Tenim una Soraya Santa Maria, per exemple, que
Joan Pere, Joan Pere, tenim la FAES subvencionada pel govern.
Tenim la FAES subvencionada per l'Estat. Tantes històries. Encara avui, és que és la lluita eterna. Fent cap a les coses quotidianes, per exemple, ara que han sortit els viatges de l'incerç, ara que de quan en quan ja en faig algun, Catalunya i Navarra són les últimes autonomies que reben la subvenció. O sigui, quan arriben aquí baix els viatges, primer ja han sortit per tot Espanya. I aquí som els últims. Vull dir, te matxaquen tot el que poden, molt sutilment. Pensem que la democràcia, si va haver una miqueta d'apertura, més que per la pressió de la gent, perquè la gent estàvem acollonits, i més que menys estàvem a la clandestinitat, i que clar, és evident que hi havia moviments. En aquell temps més sembla que la Carme també estava a la taula de l'Assemblea de Catalunya, ja vaig formar part, aquí va haver un grup de gent, no? I estàvem amb por, amagadets en un piset que no mos veigués ningú, perquè qualsevol que veia que era sospitós anava a la Guàrdia Civil i denunciava, i venien i regiràvem. Així de simple.
Parlem una miqueta d'això, no? Dels dies abans, dels dies després, perquè ho parlàveu, no? La clandestinitat que es va viure en els darrers anys de vida de Franco, on ja es veia doncs, un règim més feble en aquest sentit, però també amb un moviment social que cada vegada més anava creixent des de la clandestinitat, però que s'anava teixint i que volia un canvi real en la forma de gestionar el país.
Sí, però la clandestinitat, no us penseu que sortís els últims anys abans de la mort de Franco? La clandestinitat ve de molt lluny, eh? Jo crec que se va acabar la Guerra Civil. Hi va haver una por, perquè tots els que tenien alguna cosa a veure, els que van poder van escapar, els altres pobres, doncs, van ser eliminats, així, clar i ras. Però sempre va haver un pòsit de dir hem de continuar fent coses, sense dir res, a la xita callando, perquè és així el que només es podia fer d'aquesta manera. Jo me'n recordo, jo parlo de Palamós, eh? Jo vaig venir aquí, ahir m'ho vas preguntar, el 71, i jo vaig veure tot el que es movia en aquell moment, i se'n movien moltes de coses, i eren abans de la mort de Franco, perquè si Franco mort el 76, jo aquí vinc el 71, i jo després, vull dir, com les dones, que vull dir, sempre estem una miqueta més lligades, jo vaig tenir dos criatures seguides, i em vaig deslligar una miqueta a l'arribar aquí. Després me vaig tornar, quan els vaig tenir una miqueta grans, vaig tornar a lligar-me. Però vull dir, a Palamós feia molts anys que hi havia tots els moviments assemblearis que ens reuníem, i una contraposició a el que havia sigut el franquisme. Jo me'n recordo de Palamós, de que sí que l'Església va estar sempre al costat de Franco, però l'Església total, la que era. Però nosaltres vam tenir en allà molta gent d'organitzacions cristianes, capellans, que se'ns van ajuntar i que venien amb nosaltres i ens deixaven les esglésies per fer reunions. Això també s'ha de tenir en compte. No es pot, barrejar una cosa. Cristians per la democràcia, te'n recordes?
El cas sí. De la caputxinyada.
O sigui que vull dir, això va ser abans dels últims anys de Franco. Els últims anys de Franco ja no manaven els altres, el que passa que ho va deixar tot atado i ben atado.
Jo crec que mai agrairem prou el paper fonamental que va durar des de l'acabament de la guerra, de quan s'ha de formar, fins que va vindre les primeres eleccions democràtiques, el paper que va jugar l'OSUC. L'OSUC sí, va ser el gran moviment, el gran impulsor d'aquestes assemblees persectorials, vull dir, anant treballant poquet a poquet, a tot arreu s'anaven treballant, evidentment, no eren ànimos de poder, i mai agrairem que després va desaparèixer el suc i d'alguna manera quan va començar a arribar els partits majoritaris, després semblava que el suc havia, era el coco, vull dir, el roig, i sin embargo va ser el gran, no es pot oblidar que va ser el gran impulsor, sí, el gran impulsor del
moviment antifranquisme.
Exacte, del moviment antifranquista, sí, que va haver en aquell moment, sí. I tot el moviment social que portaven, i la gent se va anar sumant, però després se va anar diluint, problemes interns, va haver algun altre partit, en cas com Convergència, va saber aglutinar més de aquella gent, pel que fos.
Sí, sí. I els socialistes, que també ens els vam creure en aquell moment, sí, encara que després no hagin...
Els socialistes també estaven, sí, sí, hi havia molts socialistes, també, a més de moviment aquest, sí, de Cristians, sí, per la democràcia, sí, que, bueno, que anàvem bellugant, però que... realment el que va fer l'impuls aquest, després al final l'Assemblea Catalana també se va sumar amb aquest moviment i entre tots va tirar endavant, però no oblides que tot aquest moviment no era el que va fer caure el franquisme en si, sinó que va ser més la pressió internacional, que a Espanya ja no li donaven més crèdit ja, i la pressió internacional va ser la que el poder econòmic ja no arribaven tant els recursos.
Per què creieu, doncs, que perdoneu, sí, per què creieu, doncs, que afirmat i ben lligat i ben al sac es va decidir a passar d'una dictadura a una monarquia?
No,
perquè ho va decidir, Franco.
És que tot és el mateix, vull dir, tot això ve produït una miqueta per la pressió internacional, i que per haurien donar una cara amable del règim. No oblidéssim que el Borbó que ara tenim, o el seu pare, és, a part de ser rei per llei divina, és per llei de Franco també. Lo va acollir ell, aquí, lo va fer-lo ell. Aquí, vull dir, tots tenim un rei doble ungit, no? Que diuen, doble santificat. Una pel règim diví que s'atribueix en ells sols, i l'altra pel règim de Franco. Vull dir que, i es podeu entendre una miqueta, vull dir, ara tenim el fill, però bueno, que tothom, és los Borbons imposats a sang i foc com abans, vull dir, això no ha canviat, encara tenim els reis imposats a sang i a foc.
Ara, la pregunta, sí, és una cosa que sempre he dubtat jo, sí, què hauria passat, perquè aquí hi havia dos Borbons, cal recordar que hi havia dos Borbons al tron d'Espanya, sí, un era Alfons de Borbó, d'en Pierre, que era el cosí, sí, i el que es va casar amb la Carmen Martín Bordiu, i l'altre era el Joan Carles. Per sort o desgràcia van agafar Joan Carles. Què hauria passat a Espanya si hauria governat el duc de Cádiz?
Jo tampoc, jo vols que digui.
Si hem de dependre de
reis...
Democràtic
no.
O no?
Jo també no estic d'acord amb Joan Pere, i no estic d'acord amb ell en moltes coses. Però amb això de que el règim fos perquè no tingués ajudes de l'estranger, mira, si hem de dependre, igual com ara el procés de Catalunya, si s'ha de dependre del que ens ajudi l'estranger, qui sigui, ja no vull anomenar cap de país, qui sigui, ho tenim malament, ho hem de fer-ho nosaltres. I això... a Franco, després, jo he parlat amb tanta gent, jo vaig estar moltes vegades a França, a Itàlia, amb gent que se n'havia anat, a Mèxic, amb gent que se n'havia anat d'aquí, i tothom esperava, tots me van dir, és que el que nosaltres ens vam enfonsar és que després de la guerra europea, que se'n va Hitler, bueno, se'n va Hitler se suïcida i Mussolini el pengen, tenien que anar per Franco. I al contrari, aquí el van ajudar, i sempre es va ajudar.
És una cosa molt important. Una vegada va morir Franco, hi havia molta gent de l'oposició que després va sortir-se, que estaven amagats en por, sí, que era normal en aquell temps, sí, i estaven bastant units. Vull dir, el país estava bastant unit, que era contra el franquisme. Perquè primer, quan hi ha un moviment social d'aquest tipus, el primer moviment s'ha de començar per casa. I aquí hi havia un gran suport social. Cosa que avui, el procés independentisme de Catalunya, l'enemic lo tenim dins de casa mateix. Nosaltres mateixos no tenim...
Doneu temps al temps, sigueu d'aquesta manera.
Jo sóc favorable. Passa que a vegades...
Ja te conec, no cal que m'expliquis qui ets. Potser
corren massa. Els polítics tenen culpa, evidentment, que els polítics, sí, tenen culpa, perquè no s'ha sabut ajuntar-se abans, buscar un programa comú per entendre per on te volen que vagi el país. I després, ara és un moment històric a la qual s'haurien d'ajuntar totes les forces i tindria molt més suport del que hi ha pels dubtes que hi ha, i després ja farem les eleccions de partits.
Sí. Anem, anem a entrar en temes. Parlarem de Catalunya perquè serà una peça clau en aquest moment de transició democràtica. Anem a parlar una miqueta dels anys posteriors a la mort de Franco, del moment en què s'agafa i s'aprova una Constitució o refrenda una Constitució, en el moment en què entra una UCD a governar el país, els primers anys de democràcia i després les diferents consecutives del bipartidisme entre el Partit Socialista i el Partit Popular. Això ha anat evolucionant fins a un dia d'avui en el qual es planteja ja si el bipartidisme seguirà estant o no seguirà estant damunt la taula en les Corts espanyoles i sobretot amb dos partits més, un per cada part de l'eix polític, un per l'esquerra i un per la dreta, que polsen els partits tradicionals per a prendre el poder, diguem-ne, o per agafar el poder del país amb l'argument de que cal una regeneració. Aquesta regeneració de la qual se parla, aquesta regeneració de la qual en parlem, ja no es va fer fa uns anys enrere? No va ser una regeneració? O per contra, realment la transició va ser més un exemple per dir un nom i ara cal fer uns veritables passos per convertir Espanya en un país més del món en tota la ciutat?
És que a vegades tu ets jove i ell és jove. Ell me pot entendre més. Una regeneració, quan hi ha un exèrcit, uns generals que estan dalt vigilant el que fas, si no t'enviaran l'exèrcit, no és una verdadera regeneració. No pot ser-ho mai. El que passa que en aquell moment, jo me la vaig creure en aquell moment la transició, jo em vaig pensar que es podia tirar endavant. A mi m'ha fallat molta gent del que em pensava que tiraria endavant. I no s'ha tirat. El que passa que en aquell moment era molt difícil. Vosaltres, jo us admiro, els joves, perquè no sabeu el que és la por. Però nosaltres hem patit por. Jo, el 21 de desembre, el 21 del mes que ve, faré 65 anys. I jo he passat por.
Tota la mateixa quinta?
Jo he passat por. Ja ho celebrarem. Jo he passat por. I jo veia un guàrdia civil passant per un carrer, a Palamós, que això em va estranyar quan vaig arribar aquí a la cala, perquè aquí no passava. Passava un guàrdia civil. I jo girava de cantó i me n'anava cap allà. Els fills dels guàrdies civils no venien a les nostres...
Com d'aquí no passava?
No ho sé. Jo vaig veure que aquí parlàvem amb els guàrdies civils. I jo a Palamós no vaig veure mai a ningú parlar amb un guàrdia civil. Els fills dels guàrdies civils anaven a una escola i nosaltres anàvem a les altres. No ens havíem marxat mai. Potser també és dolent, eh? No, jo no dic que això que sigui l'ideal. Però la por existia. I jo, avui dia, que ja us he dit que el mes que ve faig 65 anys, quan veig un guàrdia civil encara tinc por. Quines coses? O sigui que el que et diuen, i m'hi aniré, i m'hi barallaré, i discutiré, però la por la tinc, perquè és una cosa implícita amb el que jo he viscut i amb el que m'han ensenyat. Això és difícil de comprendre. Per això, vull dir, a vegades la transició s'ha d'entendre en els límits que hi havien. El que passa que han fallat els de després, perquè vull dir, hi havia un moment, després del 23 del cop d'estat, aquell era el moment que la gent se va llançar al carrer i que els socialistes tenien allà unes majories. Aquell era el moment de dir, trenquem en tot. Però és que aquí no s'ha trencat. No és que no s'hagi trencat, és que ni s'ha condemnat el franquisme. Jo me quedo...
Jo crec que fa falta molta educació. El jovent avui dia no ho sap el que era. Pensa que bueno, trencar la dictadura franquista era la de Salazar de Portugal. I no era la mateixa la dictadura portuguesa que l'espanyola. Tenien tot el que és tot el cap, diguéssim, era militar encara. Costava. La mort de Carrero Blanco va ser el primer cop, però jo crec que després costava més dinamitar tota la cúpula de dalt, que era tot militar.
Un dels problemes que ara tenim amb el procés, que és un, me recordo perquè jo no m'apunto mai les coses, sempre vaig així, una de les lleis que estan dintre de la Constitució que vam aprovar en aquell moment pensant que seria la panacea, i de panaceas no n'existeixen, la van redactar militar. Ho he sentit aquest debat a Catalunya Ràdio abans de venir en el programa de la Terribas. La van redactar els generals franquistes.
Home, la Unitat d'Espanya, que l'exèrcit està per la Unitat d'Espanya.
I tot el procés que tenim ara és per això.
El procés aquell, més que transició, la transició que es va fer aquí a Espanya, és la transició, va ser com es van dir la roba, no es va utilitzar el sabó. El sabó no, que podia aixecar massa brutícia. com ho hem dit abans, ho he repetit la Carmen, si en una transició hi ha la mateixa policia, hi ha els mateixos jutges, hi ha el mateix exèrcit, hi ha la mateixa Guàrdia Civil, no canvia res. I l'únic que es va notar-se aquí al poble, per exemple, va ser que abans de morir Franco, si trobaven tres o quatre una nit, passava la Guàrdia Civil i em deia, estiéndanse, marxeu, dissuelvan-se. Després d'això no us ho van dir, però igual, quan agafaven algun sospitós per alguna cosa, dins la porta tancada, el podien apallissar, podien fer els exigents de la gana, ningú podien anar a protestar. No calia que anessis a cap banda. L'exèrcit estava vigilant que no fes cap moviment. Ja van haver moviments de sable, la gent tenia por de que l'exèrcit se tirés al carrer, com estan fent ara, però bueno, això, la por aquesta, que vienen los rojos, com si els rojos fossin una gran cosa. Estan gastant les mateixes, exactament, avui dia, les mateixes tàctiques que gastaven abans, la por sobre algo, no? Si un home tan il·lustre com García Margallo mos diu que Catalunya si se separa navegarà per l'espai sideral per els tempos infinitos, vull dir que no sabem massa el que vol dir això, la por de les pensions, que estan dient, sí. Quan saben que això és impossible, no poden fer-ho de no pagar les pensions als jubilats, i si no, nosaltres generarem diners, perquè les pensions són uns drets que hem adquirit pagant la Seguretat Social a l'Estat, i si l'Estat no, l'Espanyol no mos paga, mos pagarà la Comunitat Europea, que tampoc és la panacea, la Comunitat Europea, o és que els suïssos són tontos. Suïssa no està a la Comunitat Europea. Anglaterra, que és un país poderós, està plantejant de sortir de la Comunitat Europea. Per a què volem la Comunitat Europea, d'alguna manera? Comunitat Europea, per què? Per les subvencions. Però si les subvencions, la majoria se'n van a Espanya, com que Catalunya està considerada una regió rica, les subvencions se'n van. Si no, sí. Pregunteu-vos als que estan fent les barques...
Nosaltres paguem
pagesos,
més del que rebem.
O els pagesos. Sí. Algú es creu que la Unió Europea és tonto, també? Catalunya és un aportador nat a la riquesa de la Unió Europea. I Espanya és un que rep moltíssim diners. Com ha de traure? El que pot ser sortirà de la Comunitat Europea quan mos independitzarem, que mos independitzarem, no sé quan, però mos independitzarem, potser serà Espanya la que no podrà entrar, perquè a vegades ho venen els bascos, això ho tinguen clar, i a Espanya quedaran els quatre hidalgos espanyoles que tota la vida han volgut estar sempre anant de senyors per la vida, no? Continuen estant, no canvia res, no canvia absolutament res. Si tu ara per les xarxes socials alguna vegada, potser me'n vaig una cosa a l'altra, no? Algú, quan van matar la concejala aquella de la regidora del PP, la gent van criminalitzar, van fotre gent a la presó. Avui estan dient pràcticament cada dia, ojalà hubiera passat en Catalunya el que ha passat a París. I no passa absolutament res. Contra Catalunya tot val. Tot val.
Tot val i tot dona vots.
I tot dona vots, perquè això els hi dona vots als partits espanyolistes, no sols al PP, eh? No sols al PP.
Socialistes també.
I ningú es rebel·la contra això, ningú diu res. Estem aquí. Mos hem de defensar, nantros sols. Com va dir companys, Catalunya només mostria a naltros. I naltros som els que ens hem d'unir. I quan naltros serem forts aquí dins del país, el país tirarà endavant i sortirem, i tant que sortirem de la situació, i tant. Tenim millors condicions per sortir.
Parlem de Catalunya...
Me deixes fer un incís? Jo tampoc no sóc massa partidari de la Comunitat Europea, hi hem de ser i d'allò. Però saps per una de les coses que ens ha anat bé estat a la Comunitat Europea, a Catalunya? Que Espanya no ens pot envair. No pot enviar els tancs, perquè no li deixaran mai.
No,
que si estiguéssim sols, ja ens els haguessin enviat.
I tant, els haguessin enviat.
Parlem de Catalunya, parlem de la situació de Catalunya després del franquisme. Hem parlat i ha anat sortint durant la tertúlia diferents aspectes, temes relacionats amb la cultura catalana, amb la llengua catalana, amb les lleis Mordassa, que també venien aplicades amb l'objectiu de, entre cometes, espanyolitzar a los niños catalanes, una frase mítica de l'exministre d'Educació, Bert. Una mica, doncs, parlàvem de que fa uns anys ja passava i ara sembla que hi haguin lleis que també vulguin, o partits polítics que també vulguin tornar, doncs, a deixar una llengua amb una història i molt antiga, considerada doncs, com una cosa més i no com un element important del país.
Tornem a estar altra vegada, és que la història se repeteix, vull dir que no ha canviat tant. I em recordo quan hi havia la societat ja muntada, la societat cultural, esportiva, recreativa, que van haver una sèrie uns quants joves que van muntar la secció cultural amb algunes reticències per part dels membres, però bueno, van poder-la muntar. Una de les coses que vam intentar posar va ser portar diaris i portar jocs d'escacs, de cadre... Bueno, pim-pom no van deixar món perquè hi havia un... Bueno, se n'ha. Però un dels diaris que volíem portar era el Correu Català, que ja s'havia acabat. I el regidor local del moviment d'aquí del poble i el... No, perdó, el jefe local del moviment i el regidor de joventut o cultura, com si digués en aquell temps, que havien, que eren els que portaven el tema, mos van prohibir expressament portar el Correu Català perquè dient que això sonava esquerrós. Avui estem exactament igual. Vull dir, tot el que sigui català ho avorrem. La història te la volen posar els llibres de texte, la història te la volen escriure ells, que sigui universal per a tothom. La història tots sabem que l'escriu sempre el guanyador. I el vençut sempre la va acceptar. Tornem a estar exactament igual. No mos deixen explicar la història, no mos deixen recuperar els nostres morts, perquè ells han tingut temps durant aquests anys de reivindicar-los i posar-los places i noms. Encara avui en dia, encara es donen medalles a policies que estan, se sap segur que van torturar a presos polítics a la presó, i els estan donant medalles. Vull dir, tenim una FAES que està subvencionada pel govern espanyol, que ja veureu les ideals que té. Ningú ha condemnat encara el franquisme, ningú ha condemnat la mort de Companys, ningú vol bellugar aquest tema. No és que la gent d'esquerra o la gent demòcrata, perquè heu de dir així, la gent demòcrata, volem saber on estan els enterrats dels nostres morts, per simple fet de poder-los donar-los un enterre digne. No volem jutjar-los, però sí que algú o altre ha d'acceptar responsabilitats.
Anem a aquest tema, perquè és un tema que segur que donarà molt a parlar, la llei de memòria històrica, que no existeix, que no s'ha desenvolupat, un tema que, com he anat apuntant, s'està debatent en aquesta precampanya electoral de cara a les eleccions del 20 de desembre, suposo, perquè 40 anys després potser ja va ser hora de començar a plantejar doncs un canvi. Moltes vegades se fan comparacions entre dictadors que han hagut a Europa i en països com Alemanya que no en volen ni sentir a parlar de certs temes i no tenen encara elements visibles als carrers. Aquí encara queden signes i restes del franquisme, però també dels crims que no s'han investigat perquè no s'ha permès que la justícia, tant espanyola com també argentina, recordem-ho, ho pugui fer.
És que continuen estant en els llocs de decisió gent que al cap de 40 anys o són franquistes o són fills de franquistes, són els mateixos. Estem allà mateix. I si no són fills, perquè potser n'hi ha que han renegat del que van fer els seus pares, són altres que s'hi han fet després i, clar, no els interessa que tot això es remogui. O sigui que per remoure tot això i per nosaltres lluitar per lo que, per fer justícia, és que l'únic que es vol fer és justícia, res més. Aquesta pobra gent, o no eren fills de mare, només ho eren ells, els caïdors per la pàtria i no sé qui més, ni m'interessa, i els altres què? També lluitaven per ideals i pel seu país. O sigui que ja és hora de que tot això surti a la llum. I jo només tinc confiança en que el procés tiri endavant i crec que en aquí, després, en partits molt diferents, perquè també vull reivindicar que les majories absolutes són dolentes, o sigui que, com que tindrem que pactar entre tots, s'aconsegueixin moltes més coses de les que s'han aconseguit fins ara. El Partit Popular ja va tenir una majoria absoluta amb Aznar. Nefasta. Nefasta. Després, quan no va tenir majoria absoluta, va tenir que pactar. Per desgràcia, suposo que Pujol devia estar content de pactar amb ell. Jo no hi vaig estar mai d'acord. Pactar amb el Partit Popular no es pot pactar amb un partit que després tot el que ha dit ho borra quan li interessa. I ara tornem a tenir una majoria absoluta. A més, aquesta trobo que ha sigut potser encara més perillosa que la d'Aznar, perquè s'ha fet amb un home davant que sembla... Ai, Aznar fa cara de dolent, diguem-ho clar. I Rajoy, pobret, fa cara de tonto. I la gent amb els tontos fa, pobret. No, pobret, res de pobret. Ell ha posat a ver que ha sigut el més dolent com a, com a, com a educació hem tingut com a ministre a Espanya. O sigui que a partir d'ara, nois, ens hem de posar tots nosaltres junts, diferents partits, per aconseguir el que volem. Perquè si no, no tirarem endavant, eh? Això ho tinc clar.
Una de les coses pròpies de les dictadures és la corrupció. La corrupció, entesa en tots els àmbits econòmics, amb una diferència. Quan hi ha una dictadura no es pot publicar i ara es publica. La corrupció és innat dels poders dictatorials perquè fan el que els dona la gana. Ara acaba de sortir un llibre d'un historiador que està parlant de la corrupció de Franco, perquè estarà a Franco no es podia ni anombrar, no? Com ara no es poden anombrar els reis, tampoc. La corrupció del rei tampoc se pot anombrar. Però estem al mateix, vull dir, al temps de Franco no es podia parlar de la corrupció de Franco, de tots els seus allegats, fills, famílies, devots, cunyades, germanes, tot. Ara ha sortit un llibre i ja comencen a explicar alguna cosa. Estem al mateix carro. La corrupció és inherent. Això que vol dir? Que si destapem una miqueta la memòria històrica, ja podrem començar a explicar històries, no us interessa, perquè els mateixos hereus d'aquella corrupció, que no és una corrupció puntual, sinó que s'ha demostrat que és una corrupció institucional a la qual tots formen part, i ja els ho ve donada, ja, no és que això era així. Quan surt un senyor banquer i et diga que la targeta, les targetes famoses, targetes black, no és que això me la donaven. Un senyor banquer pot dir això? Com pot ser que el que el jutge accepti això com a prova i un pobret, una parella de jubilats que són analfabets, saben si escriure, els hi han fotut tots els estalvis i diuen que eren conscients en les preferents. Vull dir, aquí són els jutges. Són els mateixos jutges, o sigui, el mateix pensament d'aquell, o són els hereus. Vull dir, tot hi ha una correlació de forces, més sutilment, evidentment, ara no et pegaran pel carrer, però si et prenen a la presó també, perquè a l'última llei mordassa que ha fet el ministre, que pensar és català també, i bueno, també tenim de tot a casa, com a...
Sí, no cal buscar-ho fora.
Vull dir que els paral·lismes són molt semblants, molt sutilment, evidentment, no poden fer-ho perquè a l'exterior està pendent, com va dir molt bé la Carme abans, avui dia no mos poden invadir a l'exèrcit, tranquils, no poden invadir perquè no els hi deixaran, no per res, ganes no els hi sobren, ganes no tiren, ni tiren ni força, però no poden fer-ho. Pues bueno, estem al mateix, vull dir, no anem de gaire, ens deixen parlar una miqueta més, ara ho intenten altra vegada, xafar-nos la cultura, xafar-nos tot, les subvencions, vull dir, molt sutilment, però per què les subvencions a museus i institucions espanyoles són 10 vegades superior en un casal català o en un... Per què? Vull dir, sempre és anar xafant, és el que han fet sempre. El que passa és que ara, se pot publicar. Aquesta és la gran diferència, per això ho ha fet sempre.
Però no creieu, no hi creieu que hi ha llibertat d'opinió actualment?
Hasta cert punt. Sí. Mentre no critiques a ningú dels d'ells, sí. Hi ha una llibertat d'opinió? Sí, evidentment, això sí, faria falta, però hasta cert punt. Hi ha límits que es poden tocar. Hi ha personatges a la història que no es poden tocar. El rei no es pot tocar, entropessem a treballar la mateixa pedra, o és que algú creu que a l'infanta Elena li diran alguna cosa? O sigui, que pot ser que un jutge diu que no sap els moviments que fa el seu home, a mi que arribi a casa el teu home i digui, m'he comprat un palau, que més guanyes la vida, no? I no sap res. Una noia que treballa a la caixa durant un any, o sigui, i que digui que el jutge la digui que no sabia res, aquella xica, bueno, aquest apaga i nemon.
Jo escolto que s'ho va dir. Aviam, jo crec que el Partit Popular ha perdut ja el que ha fet a València, per exemple, en l'idioma. Ha de fer a Galícia també amb el gallec i el que ha fet a Menorca. És que no li interessa el català ni el gallec ni res. Jo crec que li costa acceptar que hi ha una pluralitat a Espanya. Jo crec que a Espanya hi ha una pluralitat de llengües i de cultures. I referent a les fosses i tot... Aviam, tenim el ball dels caïdos que no saben què fer, i allà hi ha enterrats republicans que també s'han de traure ja d'una vegada.
Els panteons estaven buits, van saquejar cementeris, sí. Van saquejar cementeris, traure tombes, a traure esquelets,
per
posar-los allà, dir que hi havia un altre. I encara un dia hi ha gent que està buscant els seus, gent que estava mort, que estava identificada i que estava en el cementeri, que no saber de que allà es va fotre fosses comuns, estan plenes. Vull dir, i això ho sentifiquen, bueno, és la història. És que la història, el que anem llegint de tant en tant, algo pas veient cosetes, però que es pugui publicar obertament, encara un dia no es pot publicar, perquè el que parlaves abans, la llibertat d'expressió no està complerta encara.
Home, fa pocs anys el ministre de l'Interior, en Besoquera, que ha prohibit l'entrada dels arxius militars. Els arxius militars, tot el que és referent a la guerra i la dictadura, no es poden consultar. Per què al cap de 70 anys no es pot consultar els arxius militars de Madrid o Àvila? És que hi ha coses que a Espanya no s'entenen.
El que passa que ara actuen d'una altra manera. Perquè sí, hi ha llibertat de pressió, hi ha molts de periodistes i d'allò. Però cada vegada els diaris depenen més de grups empresarials. Segons qui està dalt, marcarà la línia
del poder econòmic. Jo vaig estar no fa gaire, vaig estar pel centre d'Espanya i vaig estar a Salamanca i vam passar per davant dels arxius de Salamanca i un autocar d'aquí, la majoria de catalans, molta gent d'aquí del poble, i quan passa per davant de l'arxiu, la guia que portàvem ens explica la història a la seva manera. Diu, bueno, aquí gràcies a l'arxiu de Salamanca hi ha molta gent dels republicans a morir que poden cobrar la paga. Això és l'explicació que va donar. Bueno, Catalunya ja sabeu que va prendre dels papers, que no queda res, hi va haver un murmullo, la gent va dir, no, això és el que m'han dit a mi, vale. I davant de làpides, de mármol, de José Antonio primero presente, pues bueno, és que això és part de la història, no la poden traure. Aquesta és l'explicació que donen. A la plaça de Salamanca hi ha un redondel d'aquell on hi ha tota la gent cèlebre que ha conegut en aquest país, des de polítics, professors, i n'hi ha una de Franco. I diuen, no, és que això és història. Ah, vale, doncs bueno, entenem la història.
La història d'un dictador. Ves a Alemanya a veure si trobaràs algú de Hitler, sí, o
en Itàlia, si hi ha cap banda que hi hagi allí. Al centre d'Espanya encara està ple de gent que encara està ple de plaques i noms de carrers antigament dedicats a José Antonio i a Franco. No, això és història. Ah, vale.
Parlem d'un tema que és una mica més recent i que pot anar una mica lligat, que són els símbols. Ho deia, hi ha una llei de memòria històrica, però que a la pràctica no s'està aplicant. I per posar un exemple, tenim un monument al mig del riu Ebre a l'Estat de Tortosa, que encara està en debat de si s'ha de traure o no s'ha de traure, si es fa una consulta o no es fa, si serà vinculant o no. Vull dir, hi ha un debat, però hi ha un debat també molt més intens i molt més important en qüestió de les banderes als camps de futbol. I per posar un exemple d'un dels temes, parlant de memòria històrica i parlant de procés català, el Barça rep sancions de la UEFA per la mostrada d'estelades al Camp Nou, fins i tot fan després un anunci, un spot on apareixen estelades, però en canvi de banderes...
Ho van retirar, perquè va dir que s'havien equivocat.
En canvi de banderes anticonstitucionals.
Anticonstitucionals amb la gallina, ningú ha dit mai res.
I segueixen sortint al carrer i segueixen estant públiques. És a dir, és una mica com la contradicció de dir, hi ha una bandera, i Joan Pere ho apuntava, hi ha una bandera que no la volen ni veure, i en canvi hi ha una que, doncs, no, encara que sigui anticonstitucional, com si no fessin cas.
Aquí hem de veure que encara el govern espanyol té més pes específic que el govern català, perquè jo estic completament convençut de que les sancions de la UEFA venen donades per pressions dels estaments del govern espanyol, perquè això no té sentit. Una gent com va anar a la final de la Copa d'Europa, onejant estelades que no són... són actuals, que sense haver cap soroll, cap aldarull, de cap tipus, sinó que dos aficions germanes, cap de res, i que et ponguin la sanció, en qui li importa això? Només li pot importar ni al govern espanyol. Que el greu que va saber que hi havia gent estelada, és com prohibixen al Camp Nou portar estelades. El que no faria jo seria anar al Camp de Madrid amb una estelada. No per res, perquè s'hauria de poder anar. Però val més evitar el lío, però allà a Europa... Per què?
No, i a casa nostra?
I a casa
és que
nostra,
ni a casa nostra?
I a casa nostra? Què vol dir? Que no podem portar un símbol. Que aquella bandera... Que m'he dit, surti el ministre o el delegat de Ports i que digui que se pot generar violència, una bandera va portar generar violència i l'esbàstica no genera violència.
Violència?
Que va portar violència.
Que... Sí.
És el incomprensible i que la gent, bueno, ho estan dient. Hi ha molta gent... La guerra és... Espanya contra Catalunya. No, és només
sí, jo també trobo que no hem de dir tampoc Espanya contra Catalunya, perquè potser hi ha gent d'Espanya que tampoc no està.
Sí, perdó, ho he dit malament.
L'estat espanyol.
L'estat espanyol, sí.
L'estat espanyol i el govern espanyol està contra Catalunya. I tot el que està passant, tot és, ells fan pressió a l'estranger. I l'estranger, ells són un país, i nosaltres, per desgràcia, nosaltres hi considerem, però encara no tenim un estat propi.
No tenim un estat.
El tindrem un dia, però per ara encara no el tenim. I ells poden fer força, i per això estan fent tot el que estan fent. I una altra de les coses que també els jutjats, tot el que es fa amb els jugadors del Barça, que els jugadors del Madrid no tenen també problemes com els nostres, només en tenen els del Barça. Això és incomprensible si no hi hagués una mà negra.
Imagina't
i blanca moment, barrejada fent pressió.
Imagina't per un moment que el fitxatge de Neymar, ja que estem aquí, de Neymar sí. o de bueno, Messi no, perquè el tinguin de casa,
sí,
no?
Sí.
O de Neymar o de Suárez hagués estat avalat per un banc al qual després va fer fallida i ha hagut de pagar-lo el govern, o sigui que l'han pagat tot d'altres. Pues bueno, el cas de Cristiano Ronaldo lo va financiar Bankia. I Bankia rescatada per l'Estat i pagada entre tots els espanyols, o sigui que el Cristiano Ronaldo s'ha pagat per tots els espanyols. I ningú diu res, tothom està callat, tots els estaments estan callats i llenya contra algun... Jo no dic que no hagués fet irregularitats, si t'ha fet irregularitats, pues que les paguin, evidentment.
Que les paguin.
Sí.
Però tampoc no és normal que només que existeixin no. irregularitats en una banda.
No, nois.
Toquem de peus a terra. I això ja es veu.
Sens dubte, digues, Vicent.
No, dic, a veure, tornant a los dels símbols, jo crec que fa falta molta educació encara. No es pot veure membres de noves generacions del PP, per exemple, fent un saludo fascista o amb banderes de nazis, per exemple. Jo crec que aquests han de tenir molta mentalitat.
Però si aquí a Espanya no està prohibit.
Sí, però
clar, és que és això.
Està permès aquí?
Però tu trobes que això
és l'únic país del món que està permès encara el saludo fascista i les banderes institucionals? L'únic país...
La Constitució espanyola a la portada porta l'àguila de Sant Carles, que és l'àguila franquista. No s'ha canviat.
Si a Alemanya, que és la cuna on va nàixer el nazisme, està prohibit, i aquí a Espanya ho permeten... Miguel, tu l'incongruència, la manera de pensar de cada un i l'altre.
Va passar ara a la Lliga Dorada de Grècia, que la van legalitzar al País Valencià. Si sabeu qui és aquest partit, perquè el legalitza l'Estat, aquest partit. És que no m'entens, ja. A veure, amb aquest partit no s'intenta legalitzar, tot el contrari.
Segur que tindríem temps de parlar moltíssim del tema, i ja veieu que anem evolucionant a diferents qüestions, a diferents aspectes, perquè... 40 anys donen per a parlar de moltes qüestions i sens dubte totes ben vinculades i relacionades a que algunes de les tradicions que venen heretades d'una dictadura i d'un règim franquista, pel que sigui, encara se segueixen fent d'una forma diferent, però no han fet net totalment, i entenc que aquesta és la vostra posició dels tres. Per acabar, una reflexió. Portem 40 anys de democràcia. Seguirem estant com a fins ara, o creieu que hi haurà un canvi en profunditat? I parlo en general de l'estat espanyol, no de tot Espanya. Veurem també el tema de procés independentista, procés sobiranista català, si finalment Catalunya acaba sent país o no. Els tres crec que esteu també confiats en que això sigui així, però referent a tot Espanya, veieu que sigui possible realment un canvi després de 40 anys que doni un cop damunt la taula i acabi per totes, amb tot el llegat que encara queda sobrevivint en molts aspectes del país?
No, jo crec que no.
No. Jo després de 40 anys crec que l'única possibilitat dels que podem canviar, Catalunya, amb el procés. Però la resta d'Espanya veig molt difícil que canvin, perquè les posicions estan molt enrocades i, amb això sí que vaig amb Vicent, que l'educació que s'ha donat a Espanya, ells se creuen el que se'ls hi ha dit, i se'ls hi ha venut que allò era triomfal, que va ser l'època més bona. És clar, si les coses s'expliquen malament i tu des de criu ho aprens, al final t'ho acabes creient. I suposo que nosaltres aquí, en els nostres fills, jo nets i ell també nets, doncs anem explicant altres coses, i això és un pòsit que se'ls hi va carregant, van mirant, i que potser un dia els explicaràs, i la iaia m'explica cuentos, però que això dona, és gota a gota que has d'anar dient. I després, he mirat això a internet, Pues iaia, tenies raó, això sí, això sí. Però si no ho vas dient i no ho vas explicant i tu expliques coses totalment al revés de la realitat, aquella gent s'ho creu. I jo veig molt, molt poc probable que Espanya canvi de posició.
El problema més gran, jo crec que és això, és ja els partits polítics. Perquè veiem qui és el graciós del partit polític que vol canviar tot el sistema electoral. Perquè, clar, no és canviar la Constitució, és canviar tota la llei electoral, descentralitzar el que és el Tribunal Constitucional i Tribunal de Comptes. Hi ha molta feina a fer aquí. Qui interessa? Això ho parlava en ella el 324. Aquí passarà com la Constitució de 1876 a la República. Tant la van voler allargar que al final va morir. Per què? Perquè és que no hi havia manera de reformar-la. Si aquesta Constitució no canvia, o una de dos, passarà que o caurà per si sola, o a veure què pensen fer, perquè clar, no té sentit ja aquesta Constitució. Ja tenim un partit socialista, que la fundacional era República i Federalisme, que ja ni se'l veu, perquè a part l'Oremus ja, el Partit Socialista, sí. Ja quin partit es queda? No queda cap més, perquè són la majoria.
És molt difícil que a curt termini fer canviar la mentalitat de la gent, perquè els 40 anys aquests de democràcia, de democràcia coixa, no arriba a democràcia sencera, l'estat espanyol s'ha dedicat a fer la lectura del país, igual econòmic, social que política, a la seva manera, i la història l'ha escrita a la seva manera. Nosaltres, simplement els catalans, el que volem és un tracte d'igual a igual. Molts hem sentit, molts ho han dit quan han voltat por ahí, que has conegut algú de fora de Catalunya i que diu, i quan te coneixen van, hòstia, pues no pareces català. Hòstia, pues què vol dir que no pareix català? Que com som nosaltres? Tornem altra vegada a lligar a la història. Cuidado que miren los rojos. Ara diuen, cuidado que miren los catalanes. I aquesta educació, aquesta educació de senyorio, de poder sobre els demés, vull dir, encara ells consideren que Catalunya és un dialecte, que Catalunya és una regioneta que gràcies que ens han deixat viure. Jo recordo una frase, i ara me'n torno que enrere, però és que aquesta frase me va quedar molt gravada i me'n recordo. Quan va aprovar la llei de memòria històrica, va sortir una senyora molt ben vestida, em sembla que era a Madrid, i preguntava en una enquesta, que li preguntaven, diu, ¿Y qué quieren ahora esa gente? ¿Ahora que empezábamos a perdonarlos? ¿Ahora quieren resucitar? Això és la dreta rància espanyola. Vull dir, això és el mateix. Vull dir, i què volen els catalans? Ara es volen independitzar de què van. Vull dir, la història està repetint. Vull dir que, i és la mentalitat de la gent que hem de canviar. Mentre no, és la cultura. La cultura de la gent és el primordial de com un país funcioni. Si la democràcia d'aquest país dels 40 anys hagués sigut real, avui no estaríem amb aquest problema, i ara continuem tenint els mateixos problemes. Tenim una miqueta més sutilment, perquè sí que han de pres a no fer-ho tan directe, han de pres, han tingut prou gràcia, i clar, ja, ells expliquen la seva manera, vull dir, ja expliquen que aquí som una comunitat rica, però ara tu dis-li a un home que amb una barca, que fan una barca aquí, li donen el 30%, i Andalusia i Almeria li donen el 70% de la barca. Vull dir, que a més un flava el preu, i la barca no sortia de bades. O en un pagès que les olives a ell li han de pagar-li menys que amunt de Jaén, perquè aquí som una comunitat rica. I aquells són els senyoritos del campo, perquè si aquests diners es repercutissin a la gent treballadora, doncs pues vale, d'acord, però és que repercutissin a l'amo. Si no, mirem quants milions trau la duquessa d'Alba dels seus camps que té, que ella no treballa, però que té informació privilegiada i que saben la comunitat europea quins productes subvencionaran l'any que ve i arrenquen el que hi ha i planten l'altre més per la subvenció ni que es perdi la collita. Això són pràctiques habituals de la corrupció que hi ha en aquest país, que estava. Vull dir, i continua estant esta gent, que són els franquistes de tota la vida, el mateix govern, no et vull dir franquista, vull dir el poder econòmic, que no s'amolla mai, continua estant i continua tenint els privilegis de la casta, que diu aquell, però bueno, aquesta és una banda, però per l'altra banda puja Ciutadans, que ja veieu l'ideari que té, vull dir, que han tastat l'esperança de canvi quan no entenen que aquest país és divers i que tenen diferents maneres de pensar i maneres de parlar i maneres d'actuar. Continuem estem igual, vull dir, la democràcia no s'ha consolidat amb este país, a Espanya encara. No s'ha consolidat, vull dir, això és evident, vull dir, encara hi ha lleis absurdes que no et deixen fer res, vull dir que... Hi ha coses que fan... Com pot ser que encara avui en dia donin premis a policies que van torturar, que pot ser que els ministres que van ordenar assassinar gent, encara els facin places en homenatge?
Els tenim allà, tots els que van estar a la Lledana.
Una democràcia coixa, coixa total.
El que passa que a mi, el que has dit, el que et va dir aquesta senyora i de l'Espanya rància, Espanya dreta rància, a mi el que em fa por és que si només és l'Espanya de dretes i rància, però és que ara inclús gent d'esquerres, jo llegeixo El País i em poso les mans al cap. El que està dient sobre el procés és inadmissible i s'ha considerat sempre un diari d'esquerres, el diari que és una miqueta el portaveu del Partit Socialista. O sigui que penso, he arribat a la conclusió, jo sempre he sigut una persona amb molta esperança i he pensat que Espanya podia canviar, però en aquest moment penso si que l'únic que podem canviar és nosaltres a part.
Si hi ha una cosa que coneix PP, Socialista, Ciutadans, és anar en contra de Catalunya. Amb això estan units. Amb això estan units i és el que els trau vots. El que els dona vots és això. I ells, tan tranquil·lament, a més, poden dir que els donen la gana les barbaritats que vulguen. Ens han comparat a los nazis. I poden dir que els donen la gana. No només gent del carrer. No només gent que fan un tuit i ho escriuen. No, anònim no, que se sap qui són. Però que ministres o gent del govern, gent destacada, que estiguin, ens comparen a los nazis. El dia va sortir un periodista i va dir... aquell Marinyes, aquest, no sé si
ho diuen. Que va dir que amb els atemptats de París, ho vaig sentir-ho.
Que és igual, és el mateix que el procés que està fent Catalunya. Hosti,
I nosaltres som pacífics.
Nosaltres anem a les urnes, a la mà i a la bandera aixecada i mos puguen comparar amb aquesta gent que van amb metralletes pel carrer, que tiren bombes.
Que molts són dels seus. Perquè ells són hereus d'aquells. Jo també, a vegades quan sento aquestes coses... Per això que ja perdo l'esperança, Espanya que faci el que vulgui i nosaltres el que hem de fer és anar per nosaltres i aconseguir entre tots i baixant del burro qui sigui la independència. Sí. Ja està, perquè si no és així no ens salvarem nosaltres, no tenim futur.
Almenys entendre que un país, diguéssim, jo que no entenc, i molta gent a vegades en Facebook que parlo amb gent de Bèlgica o Suïssa, diu, bueno, a veure, si França té Marsella, el tema econòmic parlo, no? Si França té Marsella, tot el port de Marsella, Roma, Gènova, tot el que és la costa mediterrània avui en dia, la font econòmica d'Espanya, perquè clar, la costa mediterrània, tots els ports, avui en dia tot ve d'Orient, diguéssim, i tots els tres ports principals, Tarragona, Barcelona, València, i resulta que estem com estem, no s'entén. Resulta que ara, menys mal que Europa va dir que no, que volien fer la via, que volien obrir el Cafranc, Portugal, però no passa per aquí. Dius, bueno, i aquí, ja està, ara ja fa pocs mesos la màfia va amenaçar, la màfia Tarragona va amenaçar, o es posen més carreteres d'un metro, tot marxarem, i la Ford de València també, i espero que no marxi una d'aquestes, que a veure què passarà. Després.
Quan el corredor mediterrani, el corredor mediterrani és on passen, hi ha més volum de mercaderies, de camions i turismes, encara tinguéssim aquí l'aberració aquesta de la 340, la 340, i com te vas a Almeria, vas tu sol, tranquil·lament, amb una autovia.
I el
centre d'Espanya. I no estic en contra que la gent tingui aquestes carreteres bones, desplaçament. Però jo també no vull tindre-la. No parlem d'igualtat, perquè si no m'ho sortirà com quan ara fa poc va sortir també, o l'any passat, el president d'Extremadura. Si marxa Catalunya... parlaven de la del finançament, no? Que ell ho tira el finançament cobert i Catalunya és deficitari, l'han de castigar. Bueno, però tu reps diners de
que no ens els passes a nosaltres, que
però això no es pot tocar, que això ha sigut tota la vida. Vull dir, això
és com aquells fills que tens 40 anys que no tens de mantindre. L'Extremadura, què passa? Que tothom viu del que és el funcionariat, i igual que Castilla i Lleó, no hi ha indústria, però no sap fer els deures tampoc. El govern d'Extremadura no ha fet els deures, el govern de Castella tampoc ha fet els deures, i la culpa és a Catalunya. No, bé, vosaltres ja sou grans, teniu 40
els
anys.
Els instituts d'Extremadura tenen un ordinador per cada xiquet pagat per la Junta d'Extremadura. I nosaltres aquí els hi hem tingut que fer pagant els pares. Bé, això és això. I els diners d'aquí se'n van anar allà. Jo no vull que aquells crios no en tinguin. Però els d'aquí també.
Clar.
Perquè hi ha molts de pares d'aquí que tampoc no ho poden pagar-ho, I l'estat català, que encara no el tenim, jo ja dic que l'estat català, com si ja el tinguéssim, no pot perquè no té la finançació adequada per fer-ho.
Sé que estaríem parlant molta estona, però hem de canviar d'assumpte. La intenció d'avui era parlar una miqueta de com està la situació 40 anys després de l'aniversari que avui es compleix de la mort del darrer dictador de l'estat espanyol, Francisco Franco. Deixem el tema. Deixem el tema, l'aparquem, el deixem, intentem-lo enterrar ben enterrat i anem ja a parlar d'una altra qüestió. Temes, com sempre, que volem repassar de l'actualitat al nostre programa. D'actualitat avui n'hem parlat durant la tertúlia moltíssima, però també volem que en la recta final del nostre programa posar una miqueta de l'ull al dia al que passa al municipi i també el que passa arreu del món. El municipi aquesta setmana, sens dubte, avui va a portada al butlletí setmanal, és l'entrada en servei del nou vehicle d'intervenció ràpida a la Mella de Mar, un vehicle que està format per un metge i per un tècnic de transport sanitari que ve a substituir l'ambulància tradicional del servei d'emergències mèdiques que venia amb dos tècnics de transport sanitari per un altre model, de fet ve associat a un nou model sanitari que es vol intentar instal·lar, que és el de primer l'atenció amb un metge al lloc on passa l'urgència i després doncs, el trasllat, la derivació allà on correspongui, al centre de referència del territori o en altres centres mèdics del país. Com valoreu la posada en funcionament d'aquest nou vehicle d'intervenció ràpida?
Tot el que sigui millor servei per l'usuari, hem d'estar-hi d'acord. A més, vull dir, això dona pas. Si haguéssim pogut tenir l'ambulància del SEM, la del SUM i el BIR, millor. Però hi ha coses que no es pot demanar tota la vida. Jo trobo que el BIR és molt bo perquè hi ha un metge quan te fan el trasllat, si és una urgència que de veritat necessites atenció mèdica, i que després això també pot potenciar la nostra ambulància. I jo ja sabeu que per la nostra ambulància el que sigui, si la podem potenciar, doncs millor. Si després de potenciar-la es pot aconseguir que en vez de ser financiada totalment per l'Ajuntament, amb les dificultats que hi ha a tots els ajuntaments, però en aquest en especial, podem aconseguir que hi hagi algun ajut d'una altra banda, doncs és molt interessant.
Bueno, primer, lamentar la supressió de l'ambulància. La notícia és la part dolenta, però bueno, si no hi ha hagut altre remei, a la mateixa felicitar els esforços que ha pogut fer l'Ajuntament per posar el vehicle aquest del BIR, que és una intervenció ràpida. Si no hi ha més altre remei, evidentment que tots voldríem tenir la millor assistència.
És una qüestió que ve generada del nou model sanitari que ve de la Generalitat, del Departament de Salut, en aquest sentit.
Per tant, bueno, jo no és que critiqui amb un estament o l'altre, si parlem d'aquest tema general, vull dir, lamentar que s'hagi perdut l'ambulància, però al mateix temps felicitar-nos perquè teníem un cotxe d'intervenció ràpida, que això evidentment que és molt bo, i després vindrà l'ambulància. Vull dir que me penso que pocs pobles hi haurà que tinguin...
És l'únic a les Terres de l'Ebre, en aquest sentit.
Per tant, vull dir, en aquest cas ens podem felicitar de mateixos i felicitar a qui hagi fet possible que tindre aquest vehicle d'intervenció ràpida, que evidentment que és molt important, el poble es fa gran i bé...
És que clar, que el problema no hi està bé, que està bé. El que passa és que aquí la seguretat social, o que es pagui la sanitat en aquest cas, és que ells calculen els habitants de la cala. Però és que clar, la cala no som 7.000 habitants censats. Som 7.000 censats, però som una població flotant molt més gran. Mm-hmm. Clar, aquí ens ajuntem a l'estiu amb 30.000 habitants.
Però justament a l'estiu proposen una ambulància de reforç
clar,
sí. per aquells mesos de temporada turística. Exacte.
Jo ara mateix que he necessitat els dos anys amb ma mare l'ambulància, doncs bueno, lo de municipal perfecte, perquè no he tingut mai cap problema, perquè clar, no ens podem quedar, el que passa que no pots compartir amb altres pobles, uh-huh. Perquè la cala és gran, no és solament el poble, és l'autopista, és la nacional, i són tres organitzacions bastant grans.
Uh-huh. Però l'ambulància que teníem al poble, està ara,
estava sí, la Maricarme... No. Però no mescléssim, una cosa és l'ambulància municipal i l'altra cosa és la del SEM.
El SUM, sí.
La del SEM, jo em refiro a la del SEM, que...
El que passa que ara el SUM tindran que treballar més.
Pares, mare, gent en mobilitat clar, reduïda.
No, aquesta és la del SUM, que és l'ambulància municipal, que és la que porta 15 anys de recorregut. Aquesta és la que fa, a part d'atenció d'urgències, també fa aquests plans de serveis socials que es va posar en marxa d'atenció social.
Que anaven molt bé. Vull dir que, evidentment, la gent...
Això continua, això encara se continua assistint.
Jo crec que, abans ho he dit, tots els... Aquí han passat diferents governs de diferents colors polítics i tothom ha aguantat l'ambulància. Jo crec que una ambulància del poble, i que costa diners al poble, això també ens ho hem... Però ho paguem entre tots, no ho paga només l'Ajuntament som tots. Jo a vegades me trobo... Ara faré una brometa, permeteu-me. jo quan vaig a comprar, entro a l'Ajuntament i hi ha gent al carrer que em diu: Carmen, que veus que vas a l'Ajuntament, tu ja no estàs? Jo dic: com que no, l'Ajuntament és meu? Ai, com és tot el poble? Jo vinc, saludo a tothom. Els polítics, encara que no siguin del meu color polític, en la gent que treballa aquí. Ma, això és el que tots ens hem de posar al cap. L'Ajuntament és de tots. L'Ajuntament costa uns diners i els paguem entre tots. I
hi ha uns representants
culturals. L'ambulància és una cosa primordial. Fa molts de serveis i ara, doncs, vull dir, tindrem el BIR i tindrem l'ambulància del poble. Si a l'estiu, a més, podem tenir una del SEM, doncs millor.
Home, jo sóc més i molt content, la veritat. I clar, cal d'agrair, jo els dos anys que he treballat amb ma mare, sí, que tenia les professionals a l'ambulància del SUM. A veure, jo l'últim cas que va ser ma mare abans de morir pobra, gràcies que van vindre, és que no podien vindre els metges a casa i van dir, ara per amunt, que seguida. Però clar, necessites una ajuda en un moment, perquè clar, no pots esperar l'altra ambulància, que tarda una hora o tarda 20 minuts. Com va passar ara fa poc, perquè vaig sentir una conversa, que es va desmaiar una a l'institut i va tindre que vindre de Santa Bàrbara. Espera tu aquell pobre llestès, que dius, bueno, esperes l'ambulància a Santa Bàrbara, dius, bueno, quan pot tardar, és que no pots.
Vull dir, també hi ha un altre tema. Nosaltres, amb les urbanitzacions que tenim al poble, la gent que treballa a la nostra ambulància, dic a la nostra, perquè és la nostra, és la del poble, ells coneixen tots els carrers de les urbanitzacions. Si hi ha d'anar-hi l'ambulància del SEM, jo m'havia trobat a vegades que aquella gent del CAP me telefonava: aquest carrer on està? Telefoneu al SUM, perquè ells ho saben tot. I el que passa és que, vull dir, hem tingut dificultats, perquè, vull dir, sempre uns volien estar davant dels altres, el SEM, el d'allòs. Jo crec que això és una bona... Que tinguem ara un BIR és molt important, que el SUM continuï, i a més això és la continuació del SUM, perquè si no hi ha una altra ambulància, el SUM s'ha de quedar. Clar. I l'altre, els mesos d'estiu, que nosaltres tenim molt volum de gent, de turistes.
És això, és sí, això. Sí.
Doncs, parlant d'aquesta posada en marxa del BIR, anem a tancar ja la tertúlia amb un tema, amb l'últim tema nacional, jo he dit internacional, perquè afecta a tot el món, bàsicament, que és el jihadisme, l'estat islàmic, el terrorisme, que vam poder veure, per a mostra un botó, la setmana passada, amb uns atemptats a París, que aquell municipi es van condemnar amb un acte de concentració, es van condemnar tot arreu. Avui també surt publicat al nostre butlletí setmanal i també a l'informatiu de la Cala Ràdio a les 12 del migdia també la condemna per part de l'Associació Islàmica Local de la Comunitat Musulmana de l'Ametlla de Mar en contra d'aquests atemptats, i també esmenten que en contra de que s'utilitzi el nom de la seva religió, de l'islam, i s'utilitzi Allah com a... per atemptar. Per fer terrorisme i per fer barbàrie amb la humanitat. Un tema que, sens dubte, marcarà a nivell global, a nivell de tot el món, els pròxims mesos, els pròxims anys, perquè estem davant a les portes de la Tercera Guerra Mundial i amb contundència, o no?
Aquest tema és molt problemàtic i és difícil d'entendre, també, i d'aplicar, evidentment. No podem fer ulls grossos o tancar els ulls sobre la llau d'immigrants, de gent venguda, que venen a buscar a Europa. Però a vegades potser també està mal explicat, perquè d'alguna manera també et provoca... Bueno, quants n'hem d'acollir? En un país que hi ha 5 milions de parats, que cada dia hi ha un munt de desnonaments a casa, que no hi ha ajudes socials, i que damunt algú de aquella seva religió se dediquen a fer atemptats, i és d'ara, ara més busquen, han sortit un comunicat de la comunitat musulmana que ho condena, però és d'ara, el dia que van fer el minut aquell de silenci aquí, no n'hi havia cap de musulmà al carrer protestant per sobre això. Però al cap hi ha una altra banda. Hi ha la segona fase, que ningú vol parlar. En què ataquen aquesta gent? Les armes que utilitzen els que fan els atemptats terroristes són armes fabricades a Rússia, Estats Units, França, Espanya, venudes als països, als Emirats Àrabs, a tots els Emirats Àrabs. I allà se'n compren aquests, perquè tenen molts de dia de droga. Al final fem cap al mateix lloc. Vull dir, Si no enviessin aquestes armes cap allà, no tindria, perquè aquesta gent no en fabriquen de Kalashnikov, ni en fabriquen de bombes. Una bomba la poden fabricar-la encara, no? Però els atemptats, la logística que tenen, no va ningú, perquè tots els països productors de gasoil són els que compren les armes. Algú té control sobre les armes aquelles? Han de fer cap. La majoria tots fan cap als grups terroristes aquests. Perquè una cosa molt... Com és que quan van invadir Kuwait els dos dies a la setmana allò ja s'havia acabat la guerra? I ara estan invadint països que no tenen petroli, des de l'explicació, i la guerra continua i s'eternitza. Com és que els països productors de petroli, que són els més rics del món, no tenen una acollida sobre aquesta gent que està emigrada de tot l'est asiàtic? No tenen ningú acollida. Enviem cap a Europa. Aquí a Europa, en quines condicions? Dic, què hem de fer al arribar aquí? Què hem de fer? Perquè la cosa és imperfecta. Vull dir, avui s'ha demostrat, estan dient que el terrorista aquesta que va matar ara, que ha voltat tres vegades, va estar voltant per Espanya, va entrar impunament, vull dir, dos vegades junt amb els refugiats. Bueno, no es pot entrar així tampoc, vull dir, d'alguna manera ha d'haver un control, sense pensar que aquella gent proves prou pena tenen que hagin de marxar de casa. Vull dir, imagineu la guerra, no només la gana, sinó la guerra. Vull dir, no, mira que aquí al Cala també va haver temps de gent immigrant perquè no es podien anar i van haver d'anar a França, a Alemanya, a Llinfos, a guanyar-se les garrofes com pogués.
A Palamós.
I a Palamós va ser la gran
no se
la gran evasió, la gran evasió
no
de la gent
per gana,
que no es guanyava la vida,
se'n
van dir que abandonar el casa, abandonar el tot i anar cap allà. Però hem de mirar les condicions que ho fem. I hem de mirar, veiem, perquè tots aquests diners en armes que es gasten, si en vez de gastar rostar en armes, si gastessin en ajudes socials, aquest gent potser no els caldria sortir del seu país. A part de que potser, perquè la pobresa és el que fa créixer el radicalisme. I el radicalisme, clar, si tu estàs en un país, en un crió de 14 anys, i dones una metralleta, i tu vas a aquella tenda i fotre dos tiros i carrega, quan no tinc mitja per a comprar, aquest se transforma en jihadista. Vull dir, tio, per lo menos mitja. I a la dona li puc pegar-li dos patades, si convé que ningú em diu res, i puc tindre quatre de dones. La cultura va estar regada a la cultura. Al final fem cap al mateix puesto. Hem d'impulsar la cultura, s'han de potenciar les ajudes al tercer món, s'ha d'acabar l'explotació del gran capital, que l'únic que ha servit a aquests països, igual a Àfrica que a Àsia, ha sigut enviar la merda que m'ho sobrat d'aquí i capital, i no vendre armes, no vendre tractors i aixades, han de vendre i cultura, i portar mestres, i que aprenguin una miqueta, i que la gent sigui lliure, i que pugui decidir al seu país, que no hagi de marxar, però no hagi de marxar. I ara, el problema el tenim aquí, com solucionarà? Això ningú ho sap.
Jo crec que aquí hem de tenir cuidado amb el que és l'islam i l'islamisme. No és el mateix islam que terrorisme. Aquí no es portéssim a equivocacions, que és una cosa o l'altra. Clar, hi ha molta, avui en dia ja s'ha penjat en Facebook, molts musulmans que s'estan condenant aquests atacs. El problema no és l'islam, és tota la hipocresia que hi ha dels governs, perquè clar, el problema no el tenim el poble, el tenim els governs. Si resulta que dos dels caps que diguéssim que van provocar dos atemptats molt greus, un a Nova York i l'altre, no sé qui era l'últim atemptat, són de l'Aràbia Saudit, algú parla de l'Aràbia Saudit o Qatar? Ningú parla de l'Aràbia Saudit. El gran problema que té Orient és l'Aràbia Saudit i tot el petroli que hi ha de l'Aràbia Saudit. Si l'Aràbia Saudit, que és la que té tots els diners, el petroli i tot, fies tots els diners i les invertís a les madrasses, ensenyar un islam que no és l'islam ara, perquè podem agafar la Bíblia, tot el que va passar al cristianisme també, amb la Santa Inquisició i tot el que va passar al colonialisme, a veure, ensenyar una altra classe d'islam, ara ho va dir l'imam de Toulouse.
Els salafistes són d'aquests que consideren tan curt això.
L'imam de Toulouse ho dia. Sí. Tenim d'educar cap a un islam moderat i cap endavant, però clar, no posar-se tot dins el sac. Ara, el problema aquí rau a el poder, diguéssim, a tots els governs. A veure, aquí ven les armes aquests i aquí hi ha... El problema no és d'ara, el problema ja porta 100 anys. El que passa és que mentre se maten ells, estan de fot. Ara, quan ha tocat a Europa o ha tocat a Amèrica, correu tots. Però això ja fa anys, perquè el que passa a Gaza, a Cisjordània, a Israel, ningú parla. I clar, el problema ja ve del colonialisme britànic, que es va fer les coses malament, i ara se'n paga les conseqüències. Clar, quan ara això ha rebentat i ha sortit a Europa, ara correm tots. però tinc com se'n recorda de les matances que han fet els jueus a l'estat d'Israel, a Gaza, tot el que ha passat a Síria durant aquests anys, i tinc com està parlant d'això, dels morts. Hi ha morts de primera o no? Qui se'n recorda de Nigèria, de les nenes de que va següestrar el grup aquest del Boko Haram, em penso a Nigèria, sí. Tinc com se'n recorda aquestes 300 nenes. És que clar, no m'entens.
Tot és molt complicat.
És complicat, no, és fàcil.
I aquí no ho arreglarem.
És
jo ratifico tot el que ha dit Joan Pere, perquè si no es venguessin armes, clar, no s'arribaria en aquests extrems.
És el problema.
Però tot ve una miqueta més de lluny. Mm. I el que seria primordial seria l'educació. El que no es pot fer és que hi hagin... Jo apoyo a tothom i estaré al costat, però tampoc no és normal que hi hagin tres generacions que ningú treballi a França i que cobrin tots dels serveis socials. I la tercera generació ja es comença a avorrir i com que tenen els per internet arriben a per tot, després això tampoc, eh? O sigui que toquem tots una miqueta de peus a terra, perquè el que el govern francès ha fet, jo sempre he dit que era una equivocació el que feia el govern francès, ha sigut sempre tan obert, ha recollit sempre tant a tothom i paga tants de diners a tothom que ara els hi ha petat els dits. Nois, mirem-ho, ajudem a tothom en una certa mesura, però primer, educació, que les coses no són fàcils, les coses no les regala ningú i entre tots hem d'ajudar-nos. I aquí hi ha molta cosa que no funciona. No funciona perquè sí que diem l'islam. El que passa és que la religió catòlica en un cert moment va ser una religió retrògrada i ara ho continua sent. Sí. Però la gent... tu ets catòlic, ell és catòlic, jo sóc catòlica, segons diuen, i ell... I Franquín Castellà Rodríguez, i què? Som catòlics. Però nosaltres seguim el que ens dirà si ens ve un capellà i ens dirà això i d'allò. I molta d'aquesta gent de l'islam no han tirat endavant les... Jo també trobo que és una equivocació. A mi m'agraden els estats laics. Que en l'època que estem...
En teoria, l'estat espanyol ho és.
Sí, va, home, explica'm una d'Indios.
Un del paper, segons la Constitució espanyola,
sí.
que tan alaben i que no es pot llogar, és un estat laic, sí. Que la realitat no ho és.
Però...
perquè continuen subvencionant les escoles catòliques.
Els Emirats Àrabs són laics? No. Tots aquests països continuen tinguent l'islam i... per quedar bé amb els seus, donen diners, però nosaltres no comprem armes.
No, és la diferència.
No comprem armes i nosaltres les venem, que també és prou trist, eh?
Avui encara,
quan
surt un cardenal i dona una directiva, se permet parlar de política. Vull dir, quan els dies poden fer el que els dona la gana, perquè el govern els hi permet. Quan els capellans el que han de fer és intentar fer el proselitisme que faci la seva manera, però tu en política no t'has de posar.
No t'has de posar en política, és però el que jo dic.
Li permet l'Estat.
Sí, li permet l'Estat. I en aquests llocs, a més de permetre'ls l'Estat, són estats molt rics, perquè tenen el petroli, i ajuden en els seus. Que després això arribi a comprar armes i tot això, jo crec que tot està basat sempre en educar la gent. Si arribem en un compromís entre tots els països de que no es compren armes, no sé si això serà mai possible, i que s'eduqui a la gent a les escoles amb ensenyances laiques i després que tothom triï la religió que vulgui, que és molt lícit, però l'escola no pot ensenyar una religió. L'escola ha d'ensenyar altres coses, ha d'ensenyar civisme, ha d'ensenyar matemàtiques, ha d'ensenyar gramàtica, tot això ho ha d'ensenyar. Però el que no pot ensenyar és una religió. La religió, a part, la gent que aquí van, els crios que van a fer la comunió, no van i el capellà els hi fa, bueno, les meves volen fer la comunió, així que no hi han anat, que tu vols que els teus fills vagin i que vagin, d'acord, però tot en una certa mesura,
si això,
però no institucionalitzat.
Si això hi ha a la Constitució que t'han de fer ells, que jo no vaig votar, per cert, diu que l'estat és laic. Sin embargo, després els tios se permeten fer una llei que diu que han d'ensenyar religió a escola.
Com pot ser?
I queden així. Vale? I no la toques amb la Constitució. La Constitució quan ha de canviar alguna cosa? Perquè si la toques serà per ser més repressiva encara. No, no per donar més llibertat. Ho tenim molt clar perquè igual PP, que socialistes, que ciutadans que ara estan alça, van per reprimir més encara. Sobretot les llibertats al poble nostre, a Catalunya.
Hem començat per un costat i acabem per un altre. Sens dubte, i ens hem passat bastant de temps, bé que esteu disfrutant, us convido que un altre dia ens tornem a acompanyar per seguir parlant de l'actualitat a la nostra tertúlia ciutadana a l'Àgora. Mari Carme Martí, Vicenç Subirats, Joan Pere Brull, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta hora i llarga de tertúlia.
A tu, sempre que vulguis.
Bon dia.
I nosaltres també ens acomiadem ja d'aquesta tertúlia avui passada de llarg, parlant doncs de diferents temes de l'actualitat amb aquests 40 anys que avui es compleixen de la mort de Franco, però també, sens dubte, posant l'ull al dia amb les notícies més actuals de l'Ametlla de Mar i també aquests conflictes internacionals que també ens afecten ben de prop. Nosaltres hi tornarem amb la tertúlia ciutadana de la Cala Ràdio la pròxima setmana, el pròxim divendres. Mentrestant, que tinguin una molt bona setmana.